Tot Catalunya.
Bon dia, fins a les dues, l'actualitat més pròxima que avui ens porta al barri del Raval de Barcelona.
Almenys una dotzena de detinguts en una operació espectacular de la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana contra la prostitució al barri del Raval. Durant dues hores s'han tallat carrerons, s'han acordonat immobles, s'han escorcollat diversos pisos i s'han fet les detencions de presumptes proxenetes.
Més notícies des de les redaccions del territori.
El jutjat de Vigilància Penitenciària de Catalunya ha denegat el règim obert als dos condemnats pel naufragi de la barca Loca a l'Estany de Banyoles i els obliga a reingressar a la presó on només anaven a dormir. Dimecres farà 10 anys de l'accident en què van morir 21 jubilats francesos.
El govern aranès ha confirmat avui l'existència de 3 brots de la malaltia de la llengua blava a la Vall d'Aran. Tot i això, el govern català espera que arribin els resultats del laboratori de referència per fer-ne la declaració oficial.
La Generalitat garanteix la màxima transparència en el projecte del canal de regadiu Xerta-Riu Sénia. Aquesta és la resposta del govern a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que assegura que el projecte serà un transvasament encobert d'aigua de l'Ebre cap al nord del País Valencià.
Informació de servei, les carreteres, Cèlia Quintana.
Bé, doncs aquesta hora, Jordi, circulació ràpida i sense incidències a comentar, només amb els molts trams d'obres que poden condicionar el trànsit quan s'hi acumulen volum de vehicles.
I la previsió del temps amb Jofre Genuer.
Tarda de sol i d'ambient molt agradable i suau, amb temperatures que arribaran a situar-se a prop dels 25 graus, sobretot cap a l'interior del país. Pocs núvols. En tot cas, aquests aniran apareixent al llarg del dia demà, s'aproximarà un front i de cara demà al vespre podrien començar a aparèixer els primers ruixats cap al Pirineu Occidental. Sembla que dimecres ja parlarem d'un temps una mica més insegur.
Tot Catalunya, amb Jordi Corbalan.
Comencem una operació policial conjunta entre la policia espanyola i la Guàrdia Urbana contra la prostitució. Ha alterat aquest matí la vida quotidiana del barri del Raval de Barcelona. S'han escorcollat diversos pisos i, segons algunes fonts, hi ha almenys 12 persones detingudes. Purificació Barcelona.
L'operatiu ha estat força espectacular i ha durat dues hores. Agents dels dos cossos policials han arribat a tallar alguns carrerons del barri per acordonar els blocs de pisos on es feien els escorcolls. Les 12 detencions s'han fet en 3 pisos diferents dels carrers Carretes, Salvador i Maria Aurelia Calmany. Es tenen poques dades més d'aquesta operació, la segona que es fa menys d'una setmana al mateix barri. Fonts policials apunten que l'acció dels agents anava encaminada contra la prostitució. Algunes de les detencions són de presumptes proxenetes, tot i que no es descarta que també es puguin imputar delictes d'immigració il·legal.
De ben segur que a les pròximes hores sabrem més detalls d'aquesta operació. Ara, crònica judicial, el jutjat de vigilància penitenciària ha denegat el tercer grau als dos condemnats pel sufragi, pel naufragi, volem dir, de la barca Oca a l'Estany de Banyoles, i els obliga a reingressar a la presó, on només anaven a dormir. Precisament dimecres farà 10 anys de l'accident en què van morir 21 jubilats francesos. Anem a Girona, Albert Requena.
El fiscal va recórrer el règim obert de Bartomeu Gayolà i Simó Rodríguez perquè només feia 3 mesos que havien ingressat a la presó per complir els 3 anys de condemna imposats per ser responsables de l'enfonsament de l'Oca. L'advocat defensor, Carles Monguilot, ja ha anunciat que recorreran la resolució perquè puguin mantenir el règim obert.
De moment la situació es mantindria igual de la que estan ara portant, és a dir, estarien en un tercer grau fins que definitivament es resolgui, i aquest definitivament resoldre's vol dir una apel·lació en el Tribunal Sentenciador. Jo confio que el Tribunal Sentenciador, en última instància, vegi que l'aplicació del tercer grau és absolutament, per mi, justa, que s'adapta perfectament a les previsions legals.
La titular del jutjat de vigilància penitenciària número 2 de Catalunya, Maria José González, revoca el règim obert perquè els dos interns no han complert encara una quarta part de la condemna. La jutja tampoc no té en compte l'edat de Bartomeu Gayolà, tot i que és major de 70 anys.
Era la informació que rebien des de Girona. Barcelona, l'audiència jutja des d'avui un home acusat d'assassinar la regidora de l'Ajuntament d'Igualada, Francesca Castelltort, l'octubre del 2006. L'acusat s'enfronta a una pena de 25 anys de presó. Audiència, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Fa pocs minuts ha començat l'interrogatori de l'acusat per part del Ministeri Fiscal. L'home, que en la tarda dels fets era l'únic paleta que treballava a la casa de la víctima, ha assegurat, de moment, que va marxar de la finca entre 1:15 i 2:05 de la tarda, per tant, mitja hora abans de la mort de la regidora d'Igualada, Francesca Castelltort. Els fets van passar fa 2 anys, quan la víctima va anar a supervisar les obres que es feien en una casa antiga propietat seva. A l'interior de l'habitatge, en aquell moment només hi treballava suposadament l'acusat, que presumptament la va matar a cops amb un objecte contundent. El cadàver de la regidora es va descobrir l'endemà a l'interior de la casa, que estava tancada amb clau. El fiscal demana una condemna de 25 anys per l'acusat per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament. La defensa vol l'absolució perquè no reconeix els fets i assegura que l'home era en un altre lloc. Ara continua aquest interrogatori de l'acusat.
És la informació que rebem des de l'audiència mateix, i aquest matí ha començat el judici contra 25 membres del col·lectiu Ocupa de Terrassa, qui s'acusa d'entrar i habitar de manera il·legal una casa del centre de la cocapital vallesana l'any 99. Asseguren que aquest judici, en què es demanen un total de 125 anys de presó, és desmesurat i que se celebra massa tard. Terrassa, Albert Segura.
Els fets van passar ara fa 9 anys, quan es va desallotjar la casa coneguda com Corc 3, on hi van identificar un total de 25 persones acusades d'ocupar l'habitatge de manera il·legal. Un portaveu del col·lectiu Solidaritat Antirepressiva, que no ha volgut facilitar el seu nom, assegura que el judici es celebra massa tard i ho atribueix al mal funcionament del sistema judicial.
Segueix abandonat i que ara mateix porta 40 anys abandonat. A part, fa 9 anys del desallotjament, hi ha molta gent aquí que ja han sigut pares, hi ha molta gent que ja no viuen aquí a Terrassa.
En total es demanen 125 anys de presó pels joves acusats. El judici s'està celebrant en un centre cívic arran de la petició dels acusats i els seus companys, que volien que hi pogués assistir públic.
Tot Catalunya.
Després de Nadal s'implantarà a Girona la primera àrea verda d'aparcament. Serà al barri Vell i Pedret. Un 60% de les places de la zona, 315, seran per a residents i una vintena més es convertiran en zona blava. La mesura es provarà en aquesta zona i, si funciona, s'ampliarà a 2 barris més. Només se'n podran beneficiar, però, aquelles persones que paguin l'impost de circulació i estiguin empadronades a la ciutat de Girona. Clara Jordan.
Als residents se'ls donarà una targeta amb la qual els sortirà 20 cèntims d'euro al dia o 1 euro 7 dies. Si no s'és del barri però es viu a Girona, el preu serà de 0,5 euro l'hora. I si no s'està en cap d'aquests dos grups, tarifa de zona blava. La regidora de Mobilitat, Isabel Salamanya, reconeix el sotrac que suposarà l'aplicació de la mesura per a aquells que venen a Girona cada dia a treballar però no hi viuen. I els diu això.
Que mirin els autobusos que disposen. Que n'hem de millorar molt, sí, i nosaltres farem per uns per millorar-ne. Però ens agradaria que contribuïssin també a poder millorar la qualitat de vida i d'ordre de la mobilitat a la nostra ciutat. I, per tant, a nosaltres ens toca afavorir els nostres residents.
Es comença pel barri Vell i Pedret i, si funciona, durant l'any s'exportarà el model a l'Eixample Nord i a la Devesa Güell. A la resta de barris s'ha considerat que no calia implantar zones verdes, tot i que sí, en algun carrer concret s'hi faran zones blaves.
Anem ara a Viella. El govern aranès confirma l'existència de tres brots de la malaltia de llengua blava a la Vall d'Aran. Tot i això, el govern català espera que arribin els resultats del laboratori de referència per fer-ne la declaració oficial dels brots. Informa Anna Geli.
El conseller de Pagesia i Medi Ambient del Consell General d'Aran, Francesc Bruna, ha confirmat aquest matí els 3 positius de la malaltia de la llengua blava en diferents ramats ovins analitzats en el Naut, el Mig i el Baix Aran. Francesc Bruna.
Podem dir que s'han confirmat els 3 punts de contagi de lo que era malaltia de la llengua blava a Naval d'Aran. Concretament se troben en Nau Aran, Miei Aran i Baix Aran. Les recomanacions que se dan des del Departament de Pagesia, concretament des dels serveis veterinaris, i que les explotacions s'han de desinfectar a fons i que el moviment de bestiar s'eviti que traslladar-lo d'un costat a l'altre per evitar aquest possible escàsi de contagi.
Les fires celebrades a Bossòst i a l'Est no han exposat els seus ramats ovins ni bovins de manera preventiva i tampoc ho faran demà a la de Salardú ni a la de Viella, respectivament. Aquesta malaltia, que la provoca una picada de mosquit, no es pot transmetre a les persones.
I al sud del país, el Departament d'Agricultura garanteix la màxima transparència en el projecte del canal de regadiu Xerta-Riu-Sénia, sobretot després que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va assegurar que era la porta per un futur transvasament d'aigua al nord del País Valencià. La comunitat de regants assegura que aquesta obra serà rendible a llarg termini i que podrà ser assumida pels pagesos. Xerta, Josep Bauví.
Les obres del canal de regadiu Xerta-Riuceni han començat amb l'estació de captació a Xerta, els tubs de connexió amb la torre d'impulsió, que té 50 metres, i els 2,5 quilòmetres que connecten amb l'antic canal. Unes obres que superen a hores d'ara els 62 milions d'euros d'inversió i que han de servir per regar 16.500 hectàrees d'oliveres i cítrics de l'interior del Baix Ebre i del Montsià. Un canal que sempre ha estat sota sospita de la plataforma Defensa de l'Ebre, ja que entenen que és la porta al trasbassament a Castelló. El director de Serveis Territorials d'Agricultura, Antoni Espanya, ha garantit la transparència d'aquest projecte.
El Departament d'Agricultura i Regsa també, que és qui està tirant endavant l'obra per encàrrec nostre, estem oberts a màxima transparència, a fer totes les visites d'obra, a donar totes les explicacions i a ser el màxim transparents possibles amb totes les argumentacions tècniques o tots els dubtes que encara avui dia pugui generar aquesta obra.
Per la seva part, Lluís Cortella, president de la Comunitat de Regants del Xerta-Riuceni, ha assegurat que els pagesos podran pagar el cost de l'aigua a les seves finques, un fet que qüestiona la plataforma, afegint que tot plegat es tracta d'un projecte que serà rendible a llarg termini, d'aquí 10 anys.
Tot Catalunya.
El bon temps d'aquest cap de setmana ha portat milers de boletaires als boscos catalans amb la festa del bolet de Berga com a plat fort, però a Catalunya hi ha espècies de bolets en perill d'extinció per canvis en el seu hàbitat natural. Tant sectors acadèmics com de boletaires alerten sobre la necessitat de protegir els hàbitats per garantir la presència d'aquestes espècies al territori.
Carles Roque, micòleg i professor de Geologia de la Universitat de Girona, diu que en aquesta situació hi contribueixen factors climatològics i també la massificació d'accés al bosc. Tot plegat fa que hores d'anar hi hagi espècies en perill, com alguns bolets que proliferen en zones de pollancres.
Aquí a Catalunya tenim bolets que estan en perill d'extinció, sobretot degut a que els seus hàbitats estan amenaçats. Qualsevol alteració, qualsevol efecte, una tala o un incendi, implicarà doncs la desaparició d'aquests bolets.
Roque proposa també mesures educatives i de control de l'accés al bosc per protegir aquests hàbitats. Des del territori, però, Josep Ballarà, de l'Associació Micològica Berguedana, rebutja les mesures recaptatòries i en proposa d'altres, com regular els dies d'accés al bosc. Ballarà també alerta de les repercussions negatives en l'economia dels sectors que depenen dels bolets si es fa un control massa estricte de l'accés al bosc.
Aquest matí han passat més coses a prop nostre. Centenars de persones han assistit als funerals pel bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, que s'han celebrat a la catedral de la capital catalana aquest migdia.
A les exequies hi han assistit els presidents de la Generalitat i del Parlament i l'alcalde de Barcelona, entre altres representants polítics.
Des d'aquest migdia, el carrer del Pont del Treball de Barcelona ha passat a ser el carrer del Pont del Treball Digne.
L'acte de canvi de nom d'aquest vial, que uneix els districtes de Sant Andreu i Sant Martí, ha servit de punt de partida d'una jornada de mobilització sindical que es farà demà arreu del món.
L'ampliació de la línia 3 del metro de Barcelona, que s'ha inaugurat aquest cap de setmana amb dues estacions noves, ha superat sense problemes la primera hora punta en dia feiner.
Per cobrir el nou trajecte, la companyia TMB ha ampliat amb dos trens més la flota de la línia 3 en hora punta.
L'Ajuntament de Tarragona ha demanat a la subdelegació del govern que no doni permís al partit neonazi Aliança Nacional per celebrar una manifestació d'àmbit estatal el 12 d'octubre a Tarragona.
A més, moviments socials i polítics de la ciutat han programat una contraprotesta el mateix dia i a pocs metres.
El Departament de Salut engega un procés per informatitzar el sistema de radiologia a la regió sanitària de Ponent.
Entre altres millores, això ha de permetre reduir el temps d'espera d'algunes proves diagnòstiques i, a més, els radiòlegs podran llegir a distància les proves que es facin en altres punts del territori.
Tot Catalunya.
Cinema per acabar. Aquest matí ha començat a l'Escola del Poble d'en Viny, al Pallars Sobirà, el rodatge de la minissèrie que portarà a la pantalla l'exitosa obra literària de Jaume Cabré, Les veus del Pànamo, ambientada a la comarca durant la postguerra. Des d'en Viny, Marta Llubic.
L'inici del rodatge de la minissèrie Les veus del Pamano ha alterat la vida quotidiana d'en Viny, un poble del Pallars Sobirà on diàriament hi viuen solament 10 persones. L'equip del rodatge està format per un centenar de persones. Entre les cares conegudes destaquen els actors Roger Coma, Francesc Orella i Montse Germán. Però el director de la pel·lícula, Lluís Maria Güell, ha explicat que hi participen també una cinquantena d'extres, pràcticament tots del Pallars Sobirà. De tots ells ha destacat el paper dels nens pallaresos, amb molta més energia i naturalitat que els de ciutat, ha dit.
Home, hi ha una cosa molt important, que és els nens de l'escola. Nosaltres hem fet un càsting i l'escola té nens que són d'aquí. Això garanteix que es parli el pallarès i que siguin nens del Pallars. mai a Barcelona haguéssim pogut tenir nens així. Ho dic perquè són fantàstics, o sigui, tenen una naturalitat i una energia que no té res a veure amb els nens de Barcelona.
La gravació que ha començat avui es perllongarà durant 4 setmanes i està previst que la minissèrie es pugui estrenar a partir de l'abril de 2009.
Doncs amb aquesta crònica des del Pallars posem punt final al Tot Catalunya, el control de so Rosa Silloé, producció Toni Molero, us ha parlat a Jordi Corbalan. Recordeu que a 8:15 del vespre teniu notícies pròximes, els informatius emesos de manera simultània des dels nostres centres territorials. Ara, com sempre, a partir de 2:00 us deixem amb l'informatiu del migdia. Bon dia.